centre, sí, sí. Des de fa 4 anys.
Des de fa 4 anys, en quines circumstàncies està allà? Per estudis, per feina?
Sí, per feina, soc periodista.
Molt bé. I on treballa com a periodista?
A Catalunya Ràdio i al Periódico.
Ens pot explicar com va viure ahir a la nit aquest terrible fet que ha colpit una vegada més a Europa i, evidentment, tot el món?
Sí, a veure, era sobre les 11:30 d'aquí. Jo la primera explosió no la sento, és a dir, l'explosió no la sento perquè, vaja, visc a 5 minuts del Manchester Arena, el tinc aquí al cantó, visc al centre i està tot a tocar, i està aquí 5 minuts i realment no la vam sentir, tot i estar molt a prop, i llavors sí que comences a rebre missatges i estàs pendent de xarxes socials, etc. I al cap d'una estona sí que vam sentir helicòpters i ambulàncies i tot tipus de soroll de policia, per tant ja sabíem que alguna cosa passava, i vam anar seguint una mica com es anava informant al minut la policia de Manchester, que va anar molt ràpida a informar, crec, doncs, del que va passar, no? I aquest matí sí que he sortit al carrer i he vist la ciutat com reaccionava. Al primer moment, al matí, una mica tot semblava encara bastant alerta, i després, mica en mica, s'ha anat recuperant la vida normal, entre cometes.
Pel que fa a les persones més afectades, les famílies, hi ha alguna persona que vostè coneixia o, en tot cas, ha pogut palpar l'ambient de prop directament? A banda evidentment, de l'horror col·lectiu que tots tenim, però alguna proximitat especial amb les famílies dels ferits o dels morts?
No tenia cap conegut que hagués anat al concert. Aquest matí sí que he baixat al centre. No tenim accés als carrers principals al costat del Manchester Arena, perquè han acordonat tant el recinte com els carrers que estan al costat. Llavors sí que hi havia diferents assistents al concert que s'han quedat a dormir als hotels que hi ha en aquest cantó, i hem pogut parlar amb alguns d'ells. Evidentment explicaven les seves versions de com havien viscut el moment de l'explosió, el moment de l'atemptat. Algunes persones explicaven que ho tenien una mica encara en blanc, no? Que ara mateix, si els tornaven a dins de l'edifici, no sabríem bé dir-te com per on van sortir, perquè van ser moments, imagino, d'un alarmisme brutal, no? I, vaja, la ciutat, jo la diferenciaria en dues etapes aquest matí. Com m'he llevat a les 7 del matí, entre les 7 i les 9:30, 10, seguia tot en estat d'alerta, amb els helicòpters, sense soroll, amb molt poca gent al carrer, molts periodistes i molt poca gent de la ciutat al carrer. De fet, tinc aquí uns... Jo he vist que, això que em deia, 5 minuts de l'arena, i tinc diversos pàrquings exteriors, que és una part que la gent que ve a treballar al centre. I a primera hora, normalment, aquests pàrquings estan sempre omplerts amb, no sé, el d'aquí al cantó de casa de 150 vehicles, i avui n'hi havia 20 a les 8 del matí. I llavors, mica en mica, sí que cap a les 10, quan han tornat a obrir els comerços, etc., sí que la gent ha anat venint. Clar, no funcionaven ni els transports públics, per tant, han vingut gent més de les afores de Manchester, han vingut caminant a treballar, i mica en mica ja doncs veies la gent al carrer i vida més o menys normal, entre cometes. Però això, diferenciaria l'inici del dia molt estrany, i amb després anar recuperant la normalitat.
Agraïm a Pol Gustems, periodista que treballa des de fa 4 anys a Manchester, sobretot per a Catalunya Ràdio. Sap segur les notícies d'avui. Estat Islàmic ha reivindicat l'atemptat. Ha dit fins i tot que no hi havia suïcida, sinó que ha estat per detonació de bombes aquest atemptat. Representa alguna mena de canvi en aquesta macabra història del terrorisme?
Vaja, sí, això és el que l'únic que sabem, no? Que l'Estat Islàmic ha reivindicat això. En canvi, la policia diu que la persona que va fer l'atemptat va morir en el moment al Manchester Arena. Per tant, són dues versions diferents, la de la policia, sí, i la de l'Estat Islàmic. I l'última hora aquí era que la policia estava investigant algunes cases a un suburbi del sud de Manchester, on han fet una detenció també al matí, i estaven allò investigant si hi ha més gent relacionada amb l'atemptat.
Bé, esperarem, lògicament, les novetats i les notícies que hi pugui haver, i sobretot que es pugui avançar en la lluita contra aquesta xacra. I com ens diuen moltes personalitats, entre elles el Papa Francesc, que pugui canviar la mentalitat de les persones que arriben a cometre aquests crims. Moltíssimes gràcies, Pol Gustems, per haver-nos acompanyat uns minuts avui a Ràdio Estel.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La llibertat, concretament la llibertat moral que m'indueix a subordinar-me, la porto jo mateix.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. A banda de la notícia que ha marcat el panorama informatiu de les últimes hores, l'atemptat d'ahir a Manchester amb 22 morts com a mínim i una seixantena de ferits, n'hem parlat ara amb un català que viu a la ciutat d'Anglaterra. Avui el tema que tenim programat per analitzar és, sens dubte, tot el que és el procés polític de Catalunya l'endemà de la conferència que pronunciava ahir el president Carles Puigdemont a Madrid. Ens preguntem què aporta aquest missatge al moment actual, un missatge en què el president de la Generalitat traslladava a tothom la idea que el referèndum es farà, encara que s'intentarà un acord fins a l'últim minut de la pròrroga. Així ho va dir el president. Ens preguntem també si és viable l'alternativa d'un referèndum no pactat i si hi ha, d'alguna manera, un abans i un després d'aquesta conferència pronunciada ahir. Molta expectació, diferents personalitats de la política, ningú, però, del govern espanyol i del Partit Popular, com tampoc del Partit Socialista, i un horitzó, sens dubte, també molt incert, tot i que des del govern català avui ja s'ha assegurat i s'ha reiterat que l'oferta de referèndum pactat continua endavant i que hi ha un acord de govern per tirar endavant el que seria el referèndum unilateral. La situació continuarà sent incerta, però segurament s'aclarirà en les properes setmanes. Us preguntem avui des de radioestel.cat, teniu des de les 8 del matí i fins a les 8 del matí de demà aquesta pregunta. Es farà el referèndum en els termes explicats pel president Puigdemont ahir a Madrid? Podeu respondre sí, és ben lògic esperar fins al final del pacte, però mantenint la decisió. També podeu dir no, només es farà si hi ha algun tipus de pacte ara. O una tercera opció, no ho sé si es farà, però Puigdemont hauria d'anar a les Corts espanyoles. Una petició que feia ara fa uns dies el mateix executiu espanyol. Saludem els que formen part avui de la taula del Mirador de l'Actualitat. Tenim amb nosaltres Joan Morell, militant del Partit Demòcrata, el PDeCAT, i exalcalde de Pineda de Mar. Bona tarda, senyor Morell, benvingut.
Hola, bona tarda a tothom.
També ens acompanya Lluís Sols, col·laborador del Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia. Bona tarda, senyor Sols.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant Fernando Sánchez Costa, diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Bona tarda, senyor Sánchez Costa.
Molt bona tarda, Ignasi.
I benvingut. Bé, senyors, quina valoració fan d'aquesta conferència pronunciada ahir per Carles Puigdemont en un escenari que ha donat peu a molts comentaris, com va ser unes dependències de l'Ajuntament de Madrid, amb l'alcaldessa Manuela Carmena d'anfitriona. Es diu que en una part important de l'opinió pública de Madrid, doncs, molta indignació per aquesta... S'ha expressat indignació, però també en altres àmbits s'ha vist com un fòrum de certa normalitat, no?, que el president català vagi allà a parlar, més enllà d'estar d'acord o no amb el que va dir. Vostès què en pensen? Qui vol començar?
Bueno,
senyor Morell.
Mateix, no hi ha cap problema, ja intentarem fer explicacions breus.
Si pot ser, sí, els hi agraeixo.
Jo primer, i ho crec sincerament, jo crec que la majoria de ciutadans d'aquí a Catalunya, com a mínim, el que ens agradaria és que poguéssim fer aquesta consulta i, si fos possible, de forma pactada. Jo crec que sigui millor per tothom i jo crec que el govern d'aquí a Catalunya ho està fent bé, sota el meu punt de vista, per intentar, fins a l'últim minut de la pròrroga, com van dir, procurar arribar amb una situació pactada. Per tant, qualsevol cosa que fem d'una banda i de l'altra per ser capaços de posar-nos d'acord per fer una consulta, un referèndum pactat, benvingut sigui. Sé que les situacions són complicades, que hi ha molta gesticulació, que, en fi, però jo crec que tots plegats hi hem de posar el bo i millor de cada un per ser capaços d'arribar amb un acord i tant de bo poguéssim fer un referèndum pactat.
Primera opinió, senyor Sals.
Sí, a veure, jo penso que és una cosa molt positiva que hi ha pogut anar a Madrid a exposar les seves posicions. Penso que hi ha un fet de partida, hi ha milions d'espanyols, catalans, espanyols, que en aquest moment doncs, tenen una posició, una política concreta, i això és un tema, diríem, que és molt important per la política espanyola.
Perquè una posició a favor d'un referèndum, vol dir vostè?
Una posició a favor d'un referèndum, la voluntat que hi hagi uns canvis legislatius que permetin doncs, fer aquest referèndum. Llavors, aquesta posició política bueno, ha de ser, poder ser debatuda en tots els àmbits, concretament a Madrid, que és on es prenen les decisions en aquest àmbit. Per tant, el fet de que la persona que visualitza, que representa aquesta voluntat de milions de catalans pugui anar a Madrid i exposar de manera coherent, ordenada, jo he llegit tota l'exposició d'una manera molt clara, aquesta posició dels ciutadans d'aquests ciutadans de Catalunya, penso que és algo molt positiu des d'una perspectiva espanyola. Uns espanyols que pensen d'aquesta manera i hi ha la possibilitat de dialogar.
Senyor Sánchez Costa.
Bé, a mi no em sembla malament que vagi a Madrid. Vull dir, doncs que vagi. Ara em sembla que es va equivocar.
Podríem dir, en democràcia només faltaria, no? Clar, tothom pot anar...
De fet, suposo que hi van sovint. El senyor Junqueras va quedar 2 per 3 allà, també, i pel que sembla el reben grans empresaris, pel que expliquen els diaris, no? El que passa és que a mi em sembla que el lloc que havien d'anar no era l'Ajuntament de Madrid. El lloc on havien d'anar eren les Corts, el Congrés dels Diputats, que és on el president del govern li va dir, escolti'm, senyor Puigdemont, vostè vingui aquí, expliqui la seva proposta, com deia ara el senyor Sols, i després deixem que la democràcia doncs, prengui les seves decisions i l'estat de dret també respongui. I, per tant, vostè expliquis, exposi, debatem i decidim. I, per tant, jo crec que, bé, doncs, va ser una certa també provocació, doncs, dir que no es podia parar, que l'Estat no tenia eines per parar el referèndum, etc. Però aquest no era el lloc. On ha d'anar és el Congrés dels Diputats.
S'ha comentat avui que ja va anar una delegació parlamentària al Congrés. El que passa és que allò que es va fer l'any 2014 era per una petició concreta que era la de cessió de competències per convocar referèndums. No era el mateix procés català que se sotmetia a debat al Congrés. Ara la petició doncs, és més integral. No sé, sobretot això s'ha comentat també a les xarxes socials molt en les últimes hores.
Jo de tota manera, perdó,
sí,
m'agradaria
sí,
també...
Breument.
O sigui, és a dir, la gran referència de la política catalana aquests darrers anys, i els hi funciona molt bé com a màrqueting, és el tema del referèndum i del dret a decidir. Vale? Però jo voldria posar una mica en dubte que el referèndum sigui la millor solució.
És, a dir, és un instrument, en tot
el
cas.
El referèndum és un instrument democràtic, però no és l'únic instrument democràtic. I, de fet, ara tenim proves de que no sempre és el millor instrument. Fixem-nos a Colòmbia, un acord de pau treballat durant després de 40 anys de guerra, doncs en referèndum es tomba. O al Brexit, o a Itàlia. És a dir, al final el referèndum és o blanc o negre. I la vida no és blanc o negre, la vida és gris. I la política el que ha de fer és trobar el camí per als acords i no posar tot a jugar-s'ho a una banda o a l'altra.
Potser la qüestió que se sotmet aquí a consideració dels ciutadans, i ara poden parlar també els altres, no és tant un referèndum concret, sinó si Catalunya té dret a decidir unilateralment, com a poble, el seu futur. Potser aquesta és la qüestió, no? I aquí és on topen, ho diem objectivament, les interpretacions de la legalitat catalana i espanyola.
Quin és el demos, diríem, no? Quin és el demos de la democràcia,
aquesta és
no?
La qüestió, exactament, sí.
A veure, jo volia precisar una cosa. Sembla que Puigdemont ho va exposar ahir, que el va demanar fer la conferència al Senat. I el Senat van dir que no, que no era el seu lloc. A veure, jo penso que les institucions estan per a tots. I per a tots no és només per la majoria, sinó els que són minoria també es poden expressar a partir en aquestes institucions. I, per tant, si hi ha una posició política tan significada com la de milions de catalans, haurien de poder utilitzar les institucions públiques, el Congrés i el Senat, per fer-se sentir. Allò que s'està dient des de l'àmbit del govern, i penso que ara comentava Fernando Sánchez Costa, és seguir la via legal, o sigui, anar, presentar això oficialment davant del Senat i oficialment davant del Congrés, i, òbviament, com els que opinen diferents són majoria, i s'acaba el tema. O sigui, per sumar no cal tot això. Ja sabem sumar. La qüestió és, més enllà de les sumes, hi ha una possibilitat d'una resposta política per a aquest sector. I ell va, fer referència a Tarradellas. Quan va venir Tarradellas, allò que es va fer amb Tarradellas i la Unitat Provisional no era legal, en absolut era legal. I probablement, si haguessin preguntat a la majoria dels espanyols, haurien dit que no. I si hagués fet una votació al Congrés dels Diputats, haurien dit que no, perquè són majoria. La qüestió és que hi havia un problema polític a Catalunya i es va donar una resposta amb voluntat política, forçant una mica. Hi ha més exemples, però no vull ser llarg.
Sí, són exemples de l'any 1977, on hi havia aquell procés, no?, de transició, diguéssim, clar. Però sí, efectivament hi havia
exemples
coses...
Exemples hi ha molts,
Sí, d'exemples de superació d'una legalitat per posar-ne una altra, vol dir vostè, no?, diguéssim, de coses que no són legals.
De forçar una mica, diguem, la legalitat vigent en el sentit d'interpretar-la des de la voluntat política.
Sí, senyor Morell, perdoni. Que
bé, jo una de les coses que volia dir ho ha explicat més bé que ho hagués fet jo, Lluís. Ja em dono per ben explicat això de que el més important no és el lloc, perquè, a més, en el moment que vivim ara, un pot fer una declaració, una conferència, i tant és que es faci des del Congrés, al Senat o des de l'Ajuntament, perquè als mitjans arriba tothom. Per tant, és important la escenificació d'on es fa, però l'important és el contingut. Jo, i també agraeixo al Fernando aquest to amable i cordial de dir les coses, perquè no sempre hi ha aquest to. Per tant, vagi per endavant, jo el meu agraïment pel to,
Jo amb el senyor Joan Morell, que vaig ser diputat amb ell, estic segur que trobaríem una solució al tema.
Ara, intentem-ho.
Intentin col·laborar, parlin amb els...
Ara el que diré, Fernando, poder no t'agradarà tant, però bueno, ja intentem... Però què volia dir? Que jo crec que l'estat espanyol, i quan dic l'estat espanyol no vull caure amb la demagogia de dir només el PP, perquè és veritat que molta part del PSOE també, jo crec que no té massa voluntat política per poder arribar amb un acord, ¿vale? Perquè ells diuen, per activa i per passiva, aquest referèndum que voleu, ni podem ni volem, ¿vale? Que no vulguin, bueno, és una opció política, de voleu o no vulguem, ¿vale? I aquí, pues, escolta'm, cadascú defensem el que creiem convenient. I el no podem és el que em preocupa, perquè, com bé comentava ara en Lluís, a vegades hi ha coses, en Lluís, perdó, hi ha coses que poder en aquest moment no són legals, com la votació dels negres, etcètera, etcètera, però que hi podem posar, si hi ha bona voluntat, mecanismes perquè pugui ser legal, ¿eh? Jo intento poder arribar amb un acord. Què ens passa ara? El que una bona part de la ciutadania de Catalunya, una bona part que no vol dir tothom, està a favor de que puguem fer un referèndum, una consulta. I, a més, aplaudirien que fos amb consens, que fos acceptada, que fos amb acord amb el govern, val? Perquè l'únic que volem és poder-nos comptar, i si fem una consulta, un referèndum, tant és legítim els que estem a favor de que volem una independència de Catalunya com la gent que no hi està. Per tant, els que la volen, que s'espavilin en convèncer a més gent que estiguin a favor, i els que creuen que no és positiu per Catalunya o per Espanya, que tinguin les seves explicacions. Però, sisplau, trobem un mecanisme perquè ens puguem comptar i acceptem el resultat que hi surti. I per acabar, jo crec que amb lo d'ahir i aquests pocs dies se'ns estan acabant les oportunitats de poder arribar amb un acord per fer un referèndum pactat. Després, malauradament, cada un haurà de tirar pel que en diem allò, la via unilateral. D'uns intentar fer-ho com sigui i els altres intentar aturar-ho com sigui. I això crec que després poder algun dia ens podrem lamentar tots plegats. Per tant, ara que encara l'àrbit no ha pitat al final del partit, carai, fem un esforç tots per poder-ho fer pactat.
Clar, sí, senyor Sánchez Costa. Després els preguntaré quin escenari preveuen si no hi ha pacte, si esforcen, com diu el senyor Morell, les coses. Però, senyor Sánchez Costa...
Jo... És que la vida s'ha de ser rigorós i seriós. És a dir, el senyor Puigdemont no para de dir això que ara deia el senyor Morell, de poder-nos comptar, poder escoltar... Escolti'm, no estem parlant de poder-nos comptar, estem parlant d'un referèndum d'autodeterminació per acabar amb un projecte històric que es diu Espanya. Llavors, no és poder-nos comptar, és fer un referèndum d'independència. No és el mateix, a dir, si vol fer poder-nos comptar, fem una enquesta o fem una gran manifestació. Utilitzem les paraules correctes perquè no estem parlant... Deixem de manipular a través del llenguatge. S'ha parlat del senyor Tarradellas. Si no m'equivoco, ara ha sortit ahir mateix una entrevista amb el secretari de Tarradellas, molt crític amb el procés. I deia que havíem de deixar d'enganyar els catalans i tal, no? Perquè, escolti, estem arribant a un escenari una mica surrealista. Algú pot dir que pot queixar-se de l'actitud del PP, de l'Estat, del PSOE, i és discutible. És dir, a mi m'agradaria fer un referèndum i no hi cap dins d'aquest marc, etc. No? Ara, el que no es pot dir és que aquí hi haurà un referèndum d'autodeterminació unilateral i que serem independents el dia següent, perquè vostès saben que això és completament fals. És a dir, ara a Catalunya Sí que es Pot ha presentat al Parlament un informe, una moció, perquè el govern català presenti la seva proposta de referèndum a la Comissió de Venècia, que és una mena d'òrgan consultiu de la Comissió d'Europa.
Sí.
Jo crec que el govern de la Generalitat no ho farà, perquè sap perfectament, que la Comissió de Venècia li dirà que no té cap mena de validesa, una mena de referèndum unilateral, com el de Crimea, que no reconeixerà absolutament ningú a la Unió Europea. I això ho saben vostès, ho saben. Per tant, critiquin el marc, explorin altres vies, però no juguin amb aquesta hipòtesi d'un futur que no arribarà, perquè el dia següent l'anul·larà el Constitucional i tornarem a estar. I, per tant, estem donant voltes i voltes a lo mateix, amb una mena de política de focs d'encenall que al final no ens porta enlloc.
En línia del que diu ara Fernando Sánchez Costa i del que també deien Lluís Sols i Joan Morell, quins són els arguments que els partidaris del referèndum donen perquè s'hagi de fer ara, perquè es faci ara? Perquè també tenen les seves raons, les exposen, i potser aquí es troben punts de debat interessants. Per exemple, Escòcia es va trigar 15 anys a fer el referèndum des de la primera proposta.
Bé,
per posar un exemple, eh?
Sí, jo penso que és com tot, trobar un punt d'equilibri és molt complicat, perquè cada un defensem les postures nostres.
Però... Clar, ho dic perquè molts ciutadans poden estar a favor del referèndum, lògicament, i potser són una majoria, amb tots els respectes, a Catalunya, però potser molts podrien dir, per què ara? I per què no d'aquí 3 anys?
Per exemple, una cosa que s'insisteix molt és poder dir... Pactem una data i una pregunta, val?
Uh-huh.
Quan el company Fernando deia, escolta'm, per comptar-nos podem fer enquestes i manifestacions. Això jo crec que ja ho han fet, eh? Portem molts anys pacíficament, sense trencar, com aquell que diu, ni una paperera, sense insultar ningú, fent manifestacions, fent enquestes, però ens diuen, no, perquè hi ha la majoria silenciosa. Per tant, per saber si la majoria de gent de Catalunya està a favor o no de que Catalunya sigui un estat independent, s'ha de fer una cosa amb garantia. Jo estic d'acord. El 9-N va ser un intent, jo crec que va ser una cosa emotiva per molta gent, però allò no tenia un valor jurídic, ¿vale? Per tant, s'ha de fer amb garanties, i per poder fer-ho amb garanties s'ha de fer ben fet. Jo comparteixo que no necessàriament s'ha de fer la setmana que ve, podíem pactar quan, i és veritat que hi han hagut d'altres estats que democràticament poder són més avançats que nosaltres, que s'han posat d'acord, el Quebec amb Canadà, és a dir, van pactar, és el que volem, que el fet de fer, ara, el que tampoc no s'hi val, és anar donant llargues per anar retreçant les coses, no? Però no necessàriament té que ser demà passat. Posem-nos d'acord amb com fer-ho, que hi guanyem tothom, perquè és que jo crec que tampoc és anar contra ningú. Hi ha molts ciutadans de Catalunya que tenen molt bona relació, inclús de sang, amb d'altres. És a dir, que no té que ser una cosa dolenta. El que hem de procurar que sigui positiu i que hi guanyem tothom, però que tampoc no perdem més temps del compte.
Mm-hmm. Senyor Sols.
Sí, a veure, per què ara?
Sí, també es diu que hi ha un mandat parlamentari, no? Un de les eleccions del 27 de setembre de 2015, doncs va guanyar unes opcions.
Sí, però com hem arribat a aquest mandat parlamentari? L'últim pacte que va haver sobre el tema va ser l'Estatut del 2006.
Uh-huh.
El problema és que l'Estatut del 2006, el 2010, el va tombar el Tribunal Constitucional...
Parcialment, però sí.
Uh-huh. Significativament.
Significativament.
Després d'haver sigut votat per el poble de Catalunya. Això va ser una ofensa al poble de Catalunya. Si el poble de Catalunya vota i diuen no, això que ha votat no es farà. I jo penso que d'aquí surt el moviment independentista amb les dimensions amb les que es presenta avui. D'aquí surt això. Ara, davant d'això, què es podia haver fet? Veure que hi havia una reclamació política i tractar de donar algun tipus de resposta. Sobretot en el tema financer, en algun moment la cosa estava si es donava prou garantia de finançament a Catalunya o no. Com això no es va fer, com es va instal·lar en el que podem dir, allò que diuen en castellà, el tontancredo, no sé si coneixes, hi ha una figura del toreo, que és el tontancredo, sí. que un torero que no es mou, no? De política, de vegades parla del tancredismo, no?
Sí, de no moure's.
No faig absolutament res i ja t'ho faràs. És allò el que s'ha fet en aquest cas. Al final, la marea ha anat pujant. La marea ha anat pujant i el final de la marea és on som. Però, clar, ja ha hagut moltes etapes i no s'ha fet res, no ha hagut cap diàleg seriós. El resultat ara mateix és que no hi ha més sortida que el referèndum.
Ens acompanyen avui en el Mirador de l'Actualitat Joan Morell, militant del PDeCAT i exalcalde de Pineda de Mar, també Fernando Sánchez Costa, diputat del PP al Parlament, i Lluís Sols, el sentíem ara, col·laborador de Cristianisme i Justícia. Senyor Sánchez Costa, sobre el que s'ha fet i no s'ha fet, o la manca de diàleg, vostès, des del PP o des de les opcions que creuen que és millor explorar la legalitat i no fer un referèndum d'independència, què hi diuen?
A veure, jo primer diria que sobre el tema de l'Estatut, no? Que és un tema important i que ara apuntava el senyor Sols, però jo recordo que l'Estatut d'Autonomia va ser aprovat per un terç dels catalans, que el van acabar votant, i en segon...
Perquè va haver-hi molta abstenció, sí, però això ja sabem que en democràcia compten els que han votat.
Però preguntaria també, perquè ara se'ns ha dit que el Constitucional va tombar una part significativa de l'Estatut, als nostres oients que ens diguessin què va tombar el Constitucional. Perquè segurament no ho hem llegit, no ho sabem, perquè el Constitucional no va fer una retallada substantiva d'aquest Estatut que dona unes eines brutals a Catalunya, importantíssimes. Per tant, parlem, en el fons, sense haver estudiat a fons aquest tema. I jo penso, per què ara es vol fer el referèndum? Doncs perquè es desinfla el moviment. Perquè es desinfla el moviment, no, no. Perquè la gent està esgotada, perquè estem tots esgotats. L'altre dia em deien a un parell de canals de televisió que els hi han demanat als tertulians que no parlin d'aquest tema perquè llavors l'audiència baixa, ¿vale?
Bé, no sé si... Comentaris se'n fan moltíssims
no,
de
tot. No, però sí, després m'ho van explicar. Sí, sí. I la gent s'adona que hi ha massa gent vivint d'això, també. I que ja potser ha arribat l'hora d'explorar solucions. I jo crec que és veritat que hem de parlar a fons de moltes coses i s'han de parlar de temes de finançament i el govern d'Espanya ha estat disposat a parlar de finançament, a parlar de Rodalies. S'estan fent ara inversions en Rodalies, s'estan canviant les coses. Però, escolti'm, anem a qualsevol altra comunitat autònoma i també veurem que hi ha dificultats financeres. El que passa és que aquí s'ha trobat aquest relat que ha tapat tota la resta, no? I finalment, el tema del dret a decidir jo crec que és una bona operació de màrqueting, ha funcionat molt bé, perquè, clar, si tu li preguntes a qualsevol persona en una enquesta, Ignasi o Joan, a vostè li agradaria decidir el seu sou? Sí. A vostè li agradaria decidir on va de vacances? Sí. A vostè li agradaria decidir qualsevol cosa? Clar, la resposta immediata és sí, però la vida és una mica més complexa. Ara, a Nou Barris, hi ha un grup de veïns que diu volem fer un referèndum perquè no volem una mezquita aquí. Vale? Doncs, què hem de fer? Tenen dret a decidir o no tenen dret a decidir? Bueno, jo crec que hi ha coses que estan per sobre de la voluntat immediata de la ciutadania, perquè hi ha el bé comú i no tot es pot posar a votació. I, per tant, les coses són una mica més complexes que només aquest populisme de parlar del dret a decidir en general, que, evidentment, la gent s'hi suma, perquè també estan a favor de poder decidir si es vol aquesta botiga, si no es vol aquesta botiga, etcètera. En
sí, qualsevol cosa. Deixi'm fer un brevíssim incís en això de la mesquita de Nou Barris. Hem de dir que, evidentment, qualsevol debat que surti ha de ser des de la defensa absoluta, i aquí Ràdio Estel ho fem nostre, de la llibertat religiosa.
No s'ha de fer aquest
referèndum. I a vegades aquests debats es contaminen.
Jo crec que no s'ha de fer aquesta votació, perquè de vegades, és fàcil que es barregin
també,
altres sentiments, però... Clar,
però, senyor llavors... Sánchez Costa, el tema del referèndum a Catalunya és molt diferent.
Bueno, sí, o no. Fernando, no. Jo crec que hàbilment, perquè ets una persona hàbil i molt formada i tens un tracte
però cordial... Però defensa una posició legítima,
exacte,
també.
Però hi ha molts temes que intenten no caure la trampa, perquè, a veure, des del tema de que les comunitats tenen dificultats econòmiques, a totes...
I totes tenen queixes, també.
I tots els municipis i la majoria de famílies. Per tant, aquest també seria un tema que donaria molt de sí. Amb el tema de l'Estatut, no m'hi vull entretenir, perquè Lluís ho ha explicat i tu ho has reconegut. Es va aprovar amb una àmplia majoria al Parlament. La gent de Catalunya, tothom que va voler, va anar a votar. Llavors la gent diu, home, si el Parlament ho aproven amb àmplia majoria, que va costar molt arribar amb un consens, perquè per arribar amb un consens hi havia gent que volia més, gent que no volia tant, ho refendem i llavors, entre cometes, un senyor del Tribunal Constitucional es passa en Pau Forn i si d'aquí no era el millor escenari.
Però podeu dir alguna cosa que va tombar?
Un moment, Fernando.
El Constitucional?
Jo recordo,
parlem només així...
Deixa'm acabar l'argumentari perquè intentar que pugueu parlar tots. Jo reconec que fa uns anys endarrere no era independentista com ara, ¿vale? I des d'aquí a Catalunya es havia intentat col·laborar en molts aspectes. L'Estatut, una porta tancada. Defensàvem el pacte fiscal. Les primeres manifestacions era per reclamar el pacte fiscal. Tampoc ens ho van acceptar. I allò que em deies, per què ara voleu fer el referèndum? Perquè s'està desinflant. No, home, no, ja fa uns quants anys que estem en aquest procés. I no és una dèria d'uns quants polítics o uns quants partits polítics. Si som neutrals, els últims 11 de setembre ha sortit molta gent, I no només eixelebrats independentistes.
No.
Vale? Per tant, això vol dir que si hi ha tanta gent que durant tant de temps, de forma pacífica, de forma constructiva, clar, home, alguna sortida política hem de ser capaços de donar-los-hi. I el que reclamem és que els polítics, tots, intentin arribar amb un acord perquè es pugui portar això a terme. I si ho fem de comú acord, serà molt menys traumàtic.
Però saps què passa?
No és que ara ens inventem fer un referèndum perquè es desinfla l'independentisme.
És una bona estratègia comunicativa, però que per canviar aquest estatut que tant defenseu es necessiten 2/3 del Parlament. Per canviar l'estatut, 2/3. I ara voleu fer la independència unilateral amb el 51% dels diputats que no responen ni el 50% de la població catalana. És a dir, mirem-ho bé, perquè la qualitat democràtica d'aquest...
De fet, la volen fer amb un referèndum, la independència.
Ara en el Parlament de Catalunya, en aquestes darreres eleccions, hi van haver-hi uns partits...
Sí, que no sumen 2/3, que sumen...
Escolta'm, però que es van presentar dient això, ¿vale? Per tant, com que es van presentar dient això...
Dient què?
Que el que volien fer...
No, qui va defensar això?
Sí.
Vostès no ho portaven?
No ho portaven
el programa. No, era pantalla passada.
No.
Portaven la independència, en tot cas.
No, però bueno...
Deien que això ja era passat de moda, el del referèndum.
No. La majoria del Parlament de Catalunya, ara per ara, està a favor de la independència. Però no diem que ho decideixin només els diputats del Parlament de Catalunya. Volem que ho decideixi tothom i els que no hi estan a favor... que convencin a la gent que han de votar que no. No es tracta de que només vagin a votar uns i poder tindrem alguna sorpresa.
Potser aquesta és la qüestió menys madura de tot plegat, perquè no s'ha aconseguit implicar en tot això, també, i això és un problema de fa anys, als partidaris del no, que això seria desitjable si és que es fa una... Sí, senyor Sols, ens queden 2 minuts, disculpi.
Només puntualitzar que jo penso que allò dels 2/3 per canviar l'estatut va ser un error, perquè això és fer menys flexible els canvis, però que en aquell estatut hi havia punts referents al finançament de Catalunya molt importants. No hi ha autonomia sense autonomia financera. I havia avenços importants en el canvi d'autonomia financera, o sigui, de l'autonomia de veritat. I això va ser retallat pel Tribunal Constitucional.
Ja hem trobat un punt.
Un punt molt, molt, molt rellevant.
Sí,
jo, breument, cosa.
Un minut, sí, Nasi. Senyor Sánchez Costa.
Els nostres oients es poden imaginar la força que tindria Convergència al PDeCAT, els 8 diputats, tot el que podrien aconseguir per Catalunya en aquests moments si no estiguessin amb aquesta dèria a Madrid? És a dir, tot es podria aconseguir, absolutament tot, perquè són decisius al Congrés dels Diputats. Els del PNB, que són menys, s'estan emportant molt més. Una llàstima.
Bé, senyors, el debat ha estat... Els hi agraeixo, el caràcter net del debat és important. Reiterem la pregunta, amics oients. Es farà el referèndum en els termes explicats ahir pel president Puigdemont a Madrid? Teniu 3 possibles respostes a radioestel.cat. I demà, ja us ho avancem, parlarem de Donald Trump i de la seva gira, sobretot de les repercussions de la seva trobada demà mateix al matí amb el papa Francesc, el que li pugui dir al Sant Pare i el que pugui transcendir d'aquella trobada. Recordeu l'enquesta, us animem a votar fins demà a les 8 del matí. Mentrestant, acomiadem i agraïm la seva presència Joan Morell, militant del PDeCAT, Fernando Sánchez Costa, diputat del PP al Parlament, i també Lluís Sols, col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Aprofitem per convidar-los, si no s'han apuntat ja, a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 2 de juny, em sembla que algú...
Apuntat.
Sí, està apuntat el senyor Sánchez Costa, Lluís Sols, si poden, evidentment, i si els hi va bé, i senyor Morell també, i tots els que ens escolteu, si no ho heu fet, també podeu enviar un missatge a l'adreça lanit@radioestel.cat o trucar als nostres telèfons de 8 del matí a 6 de la tarda. Adéu-siau, senyors, i fins una altra. Bon vespre.
Bona tarda.
Bona tarda. Adéu-siau. Us deixem avui, que és dimarts, amb el programa d'orientació familiar i educació Paraules d'amor.